Ja ho deia el filòsof, la vida és com una capsa de bombons. Potser la teva no. Potser s'assembla més a una rajola de xocolata. Però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels sabors més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Gurrubi, baby, gurrubi. Ai! Ai! Never know how much I love you.
Això que sona és la Lupe i això que riu... És que no pot aguantar.
No, hòstia, és que em fa una mica de vergonya riure sempre per això. És així. Però és com tornar a ser adolescent,
pues ja diuen, saps? Perfecte. Hi ha coses que fan riure sempre.
Ara, ja se sent una veueta dins meu que diu sí, Lolita, com si ho haguessis deixat de ser fa molt temps.
Som el Juliol i la Lolita ens explica una altra història extraordinària, en aquest cas la història d'una persona que n'hem sentit a parlar molt, però potser no sabem exactament ni què era, ni qui era, perdoneu, ni què va fer exactament, però el personatge el tenim al cap, és Hannah Arendt.
Grande de grande. Sí, jo volia tancar amb una dona, t'he de dir, també, per una cosa de gènere, i volia tancar amb una de les meves mestres, i la Hannah Arendt és una mica com la dona referència de les escriptores de la meva generació, de la gent que ha estudiat filosofia o pensament o tal. Hi ha una foto de la Hannah Arendt que es va convertir en segell finalment a Alemanya, que està ella així com de perfil, que jo no conec una tia que escrigui i no la tingui al seu estudi. Mm-hmm. És com una referència de les dones. És molt interessant. I després, a mi sempre m'ha interessat moltíssim la religió jueva, molt, he estudiat bàsicament filòsofs jueus, tinc molt interès pel judaïsme i tal, tinc menys interès per Israel, però em sembla curiós fins a quin punt l'antisemitisme forma part de tots nosaltres sense que ens n'adonem, i cada vegada que es parli dels jueus s'ha de fer la coletilla aquesta de dir no, però no sionista i tal, que en el seu moment el sionisme tampoc era aixecar palestins, diguéssim, no? Uh-huh. Jo que soc pro-palestina, he anat a Palestina, he treballat amb palestins i estic absolutament a favor de... i en contra del govern d'Israel en aquest aspecte i tal, em preocupa molt que no ens n'adonem fins a quin punt ens ha calat l'antisemitisme a Europa. Mm. És una cosa gravíssima.
Doncs ara li donarem voltes. Llavors, al personatge de Hannah Arendt, dona jueva i molt, molt, molt interessant.
Molt.
Aquesta cançó la cantava Hannah Arendt.
Sí, amb el seu marit Ike Turner. Que gran és la Tina Turner.
Va, Hannah Arendt, Alemanya, 1906.
Va néixer a Alemanya el 1906. Va morir als Estats Units l'any 73, el mateix any del cop d'estat xilè. No el va veure, li hagués agradat que la gent resistís fins al moment, perquè era una dona molt informada del món. Quan tenia 3 anys va perdre el pare, i la mare la va educar en el socialisme, i la va educar curiosament en un món, en un entorn on les nenes tenien dret a l'educació. O sigui, li ensenyaven filosofia i poesia i no feien cap diferenciació per ser dona. Això va ser un mèrit de la seva mare, les filles de les feministes sempre... Vamos pujando, diguéssim. Jo també soc filla d'una feminista. I tot i que mai va formar part de cap comunitat religiosa, sempre es va considerar jueva perquè el judaïsme en realitat és una filosofia. O sigui, per mi, que no ho soc, sempre l'he considerat una filosofia. Als 14 anys, per exemple, s'havia llegit el Kant, i als 17 la van expulsar per falta de disciplina. Seria una mica... Anava una mica avançada pel seu temps, llavors costa creure que els 17 anys expulsessin a la Hannah Arendt de l'institut, però la van expulsar per falta de disciplina, se'n va anar sola a Berlín, va estudiar a Berlín, va tornar, es va voler examinar al seu institut i va provar per lliure, tenia dret a provar-se, i va treure les millors classes, notes de la classe.
Ui, que anava molt era, el seu rotllo,
sí,
la Hannah.
La Hannah era... Bueno, i era una... Sempre va ser una tia molt conseqüent, i havia de demostrar sempre que ella... Era molt conseqüent. L'any 24 va entrar a la universitat i va ser alumna de Heidegger. I
home, Heidegger.
El Heidegger, sí. Que després... Que ella se l'estimaria sempre, sempre. El Heidegger es va afiliar al partit nazi. I ella hi va tenir una relació de 2 anys. El Heidegger estava casat, tenia 35 anys, quan van tenir aquesta relació, i era pare. I ella es va enamorar perdudament, va tenir aquesta relació de 2 anys i al cap de 2 anys va dir que l'havia de deixar i se'n va a la universitat. I mai més van ser amants, que se sàpiga. Jo m'he llegit diverses biografies de la Hannah Arendt i ningú diu que tornessin a ser amants. Però tota la vida es van estimar, a pesar del nazisme i a pesar de tot. Tota
perquè
la vida.
Heidegger va ser un nazi convençut fins al final?
Heidegger
o...
va ser un nazi afiliat. El Heidegger es va afiliar al partit del Hitler i era un nazi intel·lectual, que aleshores era una posició molt còmoda, perquè els intel·lectuals, com que havien de representar el nazisme, podien no anar als camps i no fer com el treball sucio, diguéssim, i després...
Podien no veure,
podien
certes
no veure,
coses.
Exacte, podien no veure, i ho van fer molts filòsofs d'Alemanya, fins i tot amb ella li van demanar, quan va arribar el Hitler al poder, li van dir que es declarés públicament no jueva, i ella va dir que això és una cosa que no faria mai, perquè ningú tenia obligació de declarar-se res perquè hagués guanyat un senyor les eleccions.
En tot cas, es van mantenir aquest embolic amb Heidegger durant 2 anys, però ell va agafar i al cap de 2 anys va dir...
Ella. Sí, sí.
Ja,
ella va agafar
ja
i al cap de 2 anys va dir que això no va enlloc, ets
no
pare, enlloc. Tens 2 fills, tens 35 anys i se'n va anar a una altra universitat.
Me l'aspiro vampiro.
Me l'aspiro vampiro. You keep saying
you got some... Com es diu en alemany? Me l'aspiro vampiro, ho saps?
Me l'aspiren vampiren.
Mare! Com es nota que és una senyora educada i culta, eh? L'any 29 se'n va anar a viure amb qui?
L'any 29 se'n va anar a viure amb un filòsof, Günther Stern, que clar, pobre, tio,
tenia una obsessió, imagina, també amb els filòsofs.
Tenia una obsessió, bueno, ja havia estudiat filosofia, però...
Es portava la carpeta, portava... no? En lloc de portar el Justin Bieber, portar Heidegger, Günther Stern...
Però imagina't el Günther Stern, pobre, tio, dir, hòstia, m'he casat amb l'amant del Heidegger, que no li arribaré mai a la sola de la sabata.
Ai, com vaig... és Heidegger en la cama?
Com és Heidegger en la cama?
Com la tiene, Hanna? La cama? T'imagines aquestes converses?
Com la tiene? És una pregunta tan poc filosòfica.
Bueno.
Com la tiene Martín?
No. Escolta, el dia a dia no poden estar tot el dia filosofant, tampoc.
Exacte, jo crec que el dia a dia del Günther hauria de ser molt complicat. Primera, perquè ella va destacar molt més que ell.
No, ui, això fa molta ràbia.
Això fa molta ràbia. En aquella època feia molta ràbia. I després perquè, ostres, era una dona que havia deixat el Heidegger, que era Déu.
Sí,
en aquella...
sí.
Bueno, llavors, ella va començar a publicar diaris, va començar a tenir una veu pública, va començar a estudiar altres dones i va proposar una tesi d'investigació i l'Adorno, que és el meu heroi en el món, sempre ho dic i tal, li va rebutjar. A l'Adorno li va dir...
Hòstia, ara amb qui et posiciones, tu?
Amb l'Adorno, sempre amb l'Adorno.
Ja pot fer el que vulgui, eh?
Hanna,
ja pot pixar-se sobre un cotxe, que és l'Adorno.
L'Adorno, passi el que passi amb l'Adorno.
Molt bé.
Llavors, ell era així de rigorós, diguéssim. Fins al punt de rebutjar-li la tesi a la Hannah Arendt. Llavors, ella es va canviar a la universitat per poder presentar aquesta tesi, que era una tesi sobre el romanticisme. Aleshores...
Mentrestant, a Alemanya s'anava fent més i més antisemita.
Alemanya s'anava fent més i més antisemita i més nazi, diguéssim. L'any 33 van guanyar les eleccions al partit nazi, que és bèstia pensar així, no? Però l'any 33 Alemanya va votar a Hitler i llavors el seu marit, que ja no estava una mica de seguro que Martin tal, no sé què, seguro i tal, se'n va anar a l'exili a París, ella es va quedar encara a la universitat, i el Jaspers, que era un filòsof que era molt amic seu, que sempre és com el seu gran amic, que la va treure de tot i tal, li va dir, per què no et declares no jueva públicament i pots seguir treballant?
Ai.
I ella va dir que no, i ella va dir una frase que és molt coneguda, que és, per mi Alemanya és la meva llengua materna, la filosofia i la poesia. Tret d'això, ara... soc jueva. Que en realitat, i al tanto amb els prejudicis econòmics i totes aquestes coses que ens fan ser antisemites, no? Però que en realitat és una manera de posar-se al costat dels perseguits i dels amenaçats. És el que va fer. En aquella època eren els jueus. La Hannah Arendt després es va posar al costat de Palestina. O sigui, era una tia molt, molt conseqüent. Per dir aquesta frase, la Gestapo la va detenir, la Hannah Arendt va estar una setmana en una presó de la Gestapo i després va fugir a... després el Heidegger es va fer membre del partit, ella se sent molt decebuda i escriu per primera vegada un llibre on explica quants amics ha perdut per culpa de la ideologia, que és una cosa que es contempla molt poc a les guerres, però que és molt dolorosa.
És a dir, ella intenta quedar-se allà, però al final no pot més.
Ella intenta quedar-se allà per ajudar els jueus que no tenen la sort que tenen ella, i al final no pot més, primera, perquè la Gestapo la persegueix i tal, i segona, perquè la van deixant sola, que és una cosa que passa molt. Quan algú es posiciona en contra d'una guerra, jo ho he vist molt a la Guerra de Mèxic, quan algú diu, mira, jo em posaré en aquest costat, ostres, ets una imatge de la resistència, i molta gent diu...
Que no m'associïn,
això. Em sap greu, però que no m'associïn. I es va quedar molt sola. I aquest va ser el seu primer llibre.
I així va decidir marxar.
I així va decidir marxar.
Hannah Arendt arriba finalment a París.
Va a París, treballa en una institució sionista, treu a gent, el que ella deia, els envio a Palestina, no? Va enviar molta gent a Palestina. I després la van tancar allà durant un temps amb una cosa que a París, a França, ho ha volgut oblidar sempre, que és el velòdrom, que el velòdrom és com a l'estadi on el Pinochet tancava l'estadi de futbol, on va tancar tots els presos de Xile, on van tancar el Víctor Jara, on va morir Víctor Jara, que és molt més famós, però a París també va ser, el que passa és que el van enderrocar, i en el velòdrom van morir famílies senceres. La Hannah Arendt hi va viure un mes, tancada allà amb unes condicions absolutament insalubres, tal. La van deixar allà amb l'etiqueta estrangera sospitosa, perquè que Alemanya li havia retirat la nacionalitat. Alemanya retirava la nacionalitat als joves que havien marxat, es va quedar sense nacionalitat i la van tancar al velòdrom, que és una cosa de la que França jo crec que mai ha demanat prou perdó ni se sap prou. I, bueno, i d'allà va aconseguir, amb la mateixa gent que finalment tenien a veure amb la fugida del Benjamin i tal, va aconseguir, i ella va ser una amiga del Benjamin, li va pagar la seva tomba durant molt temps, va aconseguir un bitllet per anar-se'n a Lisboa i d'allà se'n va a Nova York. I sempre més hi va viure. Va arribar al 41 i va viure fins a l'any 73. El que passa és que de seguida que va acabar la guerra va voler tornar a veure què havia passat, diguéssim. I va fer una cosa, que és que l'any 41 va fer una cosa molt difícil, que és que l'any 41 va treure la seva mare. Va aconseguir salvar la seva mare, la va treure, se la va endur, amb el seu segon marit, perquè a París es va fer dona d'un segon filòsof, diguéssim.
Sí.
I ella, el seu marit i la seva mare se'n van anar a viure a Nova York. I es van quedar allà per sempre, i ella va demanar molt, i és una cosa amb la qual va ser molt crítica, que va dir, com és que tots els jueus del món no estan anant a Europa a lluitar com a partisans a favor del poble jueu. I això és una cosa que la va decepcionar moltíssim. O sigui, la seva primera desil·lusió va ser veure que perdia els amics, i la seva segona desil·lusió gran a la guerra, a part del que feia l'enemic, diguéssim, que això era una tristesa, però la seva desil·lusió pròpia va ser... O sigui, com és que no estem tots els jueus del món? Agafem les armes. O sigui, ella va dir, fem un exèrcit jueu i fem alguna cosa. I mai va entendre, i va demanar a comunitats jueves de molts llocs del món, i mai va entendre per què no ho van fer. I ella va acabar dient que el que passava és que ens havien convençut els jueus que eren el poble escollit, i això era absolutament incompatible amb la política i el sentit de justícia, diguéssim.
Però al final, Hannah Arendt va aconseguir tornar a Alemanya o no?
Sí, l'any 49 hi va tornar per primera vegada, i tornaria moltes vegades. Va tornar i va estudiar el fenomen que la va convertir en una filòsofa internacional i molt famosa, de la indiferència. Ella deia, és sorprenent la indiferència amb què els alemanys es mouen per entre les ruïnes. Té la seva correspondència amb què ningú no plora els morts. No? I llavors va escriure una cosa que és un tòtem de la literatura, que es diu Els orígens del totalitarisme, i explica de quina manera una societat que era tan civilitzada i era tan incloent i tan culta i amb aquest respecte per l'art i tanta curiositat i tal, com és que es converteix en qüestió de res, de 6 anys des que va guanyar Hitler fins que va començar la guerra.
I llegeixes el llibre de la Hannah Arendt i ho entens?
Ho entens.
Ho acabes entenent?
Sí, ho entens perfecte. Sí, ho entens perfecte.
I quin és el perquè? Es pot resumir en un o en dos?
Sí, ella diu que és una cosa de ser obedient. Ella diu que hi ha un moment en el que... I això és el que la va convertir després... O sigui, primer va fer això contra Alemanya una mica, després va fer una altra cosa contra la comunitat jueva, que és Eichmann en Jerusalén. Però ella diu, en realitat, el totalitarisme és una reacció molt còmoda, no? O sigui, tu no és que... És molt fàcil convèncer-te per ser totalitari. Està amb tu, perquè en realitat crea una mena de... L'equivalent al narcotràfic seria com pau mafiosa, diguéssim, crea una mena de neutralitat que fa que tot sembli que funciona, i en el que tu no t'has d'amollar amb res.
poses ordre, no? És allò, quan tens l'habitació feta un caos, pum, fan pim-pum, com si...
Poses ordre...
O amagues la sí. roba aquí i allà.
Bueno, és una cosa que en realitat fem molt tots, eh? O sigui, és una cosa que tu dius, bueno, el gos estava cridant, li he fotut una patada perquè és que estava cridant. O sigui, et penses que és una manera de...
Solucions finals.
Exacte. És una manera de crear solucions finals que et fa... Ella deia, és molt més fàcil, per exemple, i això és una cosa que me l'adorno, perquè me l'adorno tenia molt a veure, és molt més fàcil pensar que pots etiquetar algú i, per tant, actuar-hi en contra que fer l'esforç d'entendre algú.
I la complexitat d'algú, el context...
El totalitarisme és no
les
bé...
Les incoherències, el relativisme...
Les coses que tenen a veure amb tu, les coses que no tenen a veure amb tu. No, la meva filla que sempre em diu, diuen que he de fer moltes coses a la vida que no m'agradaran. Jo li dic, jo no crec que hagis de fer moltes coses que no t'agradaran. Crec que hauràs de veure moltes emocions dels altres que no t'agradaran. I això és molt difícil. I això ho has de voler fer, perquè si no tu pots dir... Mira, jo passo, jo em quedo en aquest lloc, no surto d'aquí, i el que no entengui ho neutralitzo. I això és el totalitarisme. I això és el que va estudiar ella.
Apassionant.
És apassionant, perquè és una tia que ho va explicar molt ben explicat, va ser absolutament, absolutament conseqüent amb això, i va parlar contra els seus amics, va parlar contra la diàspora jueva que no va fer res, va parlar contra l'actitud dels alemans i finalment va parlar...
I la comunitat jueva com la considera Hannah Arendt?
Fins aquell moment, com que era una portaveu i també defensava el sionisme, que el sionisme és una cosa que va començar l'any 1909, o sigui, no és veritat que va tal i arribessin... No és veritat, l'any 1909 tenia a veure amb una guerra, tenia a veure amb que els britànics eren uns colonitzadors nats, van anar allà i van reendreçar-ho tot, o sigui, no només ho van fer els jueus que van arribar al 39. I ella, bueno, semblava com una portaveu de la comunitat jueva, a pesar de que molts deien, bueno, nosaltres el que no volem és agafar armes. I ella deia, no, això és una covardia, vosaltres heu d'anar i defensar els vostres, no?
Els orígens del totalitarisme, apunteu, Hannah Arendt, jo crec que és un llibre
no
absolutament
indispensable. No està en català, hòstia, no està totalment, no? Crec que no, jo el tinc en castellà. És un llibre indispensable.
Ah, no, jo el llegeixo en alemany.
Sí, no, jo el llegeixo en alemany, sí. Antic. Jo el tinc en llatí.
Perfecte, jo el vull amb Esperanto, que últimament l'estic tocant molt.
Ah, pues te'l fas.
Me'l fas tu, la traducció.
Què el vols, amb Esperanto?
Ah, sí, sí.
Al setembre te'l porto.
Esperanto de dalt.
Exacte.
Escolta'm una cosa.
I aleshores, finalment...
Per què al final del guió em surt el nom del senyor Adolf Eichmann?
Clar, perquè finalment, després d'haver dit, escolta'm, falla amb una guerra, fallen els amics, amb una guerra falla els que són iguals a la gent, a les víctimes, i no fan res per ajudar-les, no? En una guerra falla un poble, i ella va dir, però també hem fallat nosaltres. I això va ser molt bèstia per la comunitat jueva, perquè ella va dir, hem de fer un mea culpa bèstia. Ella, a l'any 62, el Mossad, que és el Servei Secrets d'Israel, van entrar a Argentina i es van endur al Eichmann. Eichmann era el responsable de la solució final a Polònia i era el tio que havia enviat més... era el responsable dels trens que deportaven a polonesos cap als camps de concentració. Vivia des del final de la guerra a Argentina amb el nom de Ricardo Clemens. I de nit, un dia van entrar... i enmig d'un carrer van parar, el van pujar en un cotxe, el van segrestar, el van fer entrar per Haifa, que està al sud d'Israel, que fa frontera amb Jordània, totalment groc, i va arribar amb avió, llavors el van baixar fins a Haifa i van fer veure, i li van fer firmar una declaració dient, me'n penedeixo dels meus crims contra la comunitat jueva i vinc voluntàriament a Israel. I aleshores el govern d'Israel va decidir fer un judici públic contra Eichmann. Moltes dels supervivents i familiars de víctimes d'Eichmann vivien a Israel. Hòstia, i llavors van fer un judici públic que és brit, o sigui, va ser un judici que només podia tenir un final, van acabar penjant a l'Eichmann, però van fer un judici públic perquè ells deien que els judicis que havien fet els americans, sobretot Nuremberg i Frankfurt, no eren prou importants. I quan i és veritat, va ser una xurribangada el judici de la Segona Guerra Mundial. I aleshores la Hannah Arendt va demanar al New York Times que l'enviessin de corresponsal. I ella va anar allà i va tenir com l'última decepció, no? Jo sempre penso que ha tingut l'organitzo amb decepcions, va tenir l'última decepció quan es va donar compte que l'Eichmann era un home normal, que no era un monstre. I això la va deprimir molt. Perquè ella va dir, clar, si ell és un monstre, si ell és un diable, nosaltres som déus. Si ell no és un diable, nosaltres som humans. I això ens responsabilitza. Llavors, quan va dir...
Boníssim.
Va fer un llibre que es deia La banalitat del mal, va juntar tots aquests articles amb un llibre que es diu La banalitat del mal, i ella va dir, aquest senyor ha fet mal perquè sí, no és el diable baixat a la Terra, no és un monstre que ens fa que ens diferenciem d'ell. És una persona com tu i com jo, que obeia ordres sense pensar absolutament en ningú més. Cosa que fem nosaltres moltes vegades a la vida. Va dir això i va dir dues coses més. La segona és, quan va veure tot el judici, la segona cosa que va dir és haguessin mort menys jueus si més jueus haguessin ajudat. Que això va ser com una bomba, perquè l'any 62 tot era molt recent. I la tercera cosa que va dir, que això jo no hi acabo d'estar d'acord, és que Israel va segrestar Ricardo Clemens. Que és veritat, hi ha una denúncia a les Nacions Unides que va presentar el govern d'Argentina, però no és veritat perquè Argentina havia deixat entrar amb un pròfug de guerra, li havia donat, ara que no truqui el consulat argentí, però li havia donat a Xupluc, amb un tio que estava perseguit per la justícia, el va deixar viure amb un nom fals. El Mengueri va morir en una platja de Brasil, diguéssim. Això es va fer, era una ruta que va fer als Estats Units, es deia la ruta de les rates, el van deixar viure allà amb un nom fals i llavors el Mossad el va segrestar. És veritat la part del segrest, no és no tenien potser la capacitat. Llavors els jueus, hi ha una part de la comunitat jueva, sobretot d'Israel, que es va enfurismar amb la Hannah Arendt,
sí.
Però amb el temps s'ha demostrat que Hannah Arendt era una persona amb un sentit comú aplastant, que va morir finalment al seu despatx de la universitat d'un atac de cor mentre llegia filosofia.
Hannah Arendt, els orígens del totalitarisme i el recull...
La banalitat del mal.
La banalitat del mal.
Jo us deixo una pregunta de final d'estiu, que és, què hagués passat si en aquest país que no s'ha jutjat ni un sol crim de guerra, un comando dirigit per mi, per exemple, sí, hagués entrat a França, hagués portat a Millán Astray aquí i hagués dit, fem-li un judici públic a Millán Astray. Quanta gent hi hagués estat en contra?
Aquí ho deixem. Gràcies, Lolita. And believe that until it's true. You can tell it not to show its face when you are trying to hold your space, but it's in you, deep in your sinews, and it comes out on the coldest days. See the kid with the memory he can't shake. See the man with the lover on his mind. See the lady with the guilt and the heartache. See the woman trying to battle with time. See the man with the blood on his hands. See the girl with her hands on her hips. Everybody say nothing, stay bland. If you don't show it, then it don't exist, right?